Real, estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real. Molt bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua ràdio, Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, dilluns 8 de febrer, que pareix que ni el cel s'aclarisca si vol que estiga nuvolat o si no que estiga solejat com ara mateix, no? I passa un minut de les 12:30 i es comencem amb el titular del dia, perquè la Comunitat Valenciana al fi ha rebut a primera hora d'aquest dilluns 30.000 noves dosis de vacunes contra el coronavirus que seran distribuïdes en les tres províncies segons s'ha informat la delegació del govern en la Comunitat Valenciana. Així que es podrà reanudar la vacunació amb normalitat. Bé, hem tornat avui dilluns amb les piles recarregades, molta força, perquè la veritat és que el cap de setmana ha sigut molt tranquil, però qui ve un poquet cansat. I jo li veig que té com moltes bosses de baix del suís, és el meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Bé, i explicarem per què no has dormit massa aquesta nit, no? I és que ahir va ser la Super Bowl.
I damunt vam acabar la nit triomfant.
Sí, vas acabar triomfant perquè va guanyar el teu equip. Contra tot pronòstic m'has dit abans,
sí,
no?
Sí, sí, ninguna casa d'apostes haguera apostat per Tampa Bay.
O sigui, és veritat, perquè van apostar totes pel que ha perdut, no?
Per Kansas.
Ah, fixa't que bé. I què, et va agradar l'espectacle? Conta'm un poquet, conta'm.
Pues 31-9 el partit, Brady en 43 anys, 7 títols, però després ja l'altre, al descans va actuar The Weeknd. Saps quant li ha costat l'actuació?
7 milions.
De la seva butxaca.
De la seva butxaca, o sigui, no és que li hagin pagat 7 milions, no, no, senyors. És que per actuar a la Super Bowl tens que tu pagar per poder actuar, no? 7 milions li ha costat.
És la millor promoció de la teva vida.
Sí, sí, està clar, això està clar. I vam ser partícips d'un bulo, Víctor, no? I és que ens vam creure que la nostra Rosalía anava a cantar amb The Weeknd i al final no ha sigut així.
Ja, però jo crec que al final no ha sigut tan bulo perquè la possibilitat existia.
Exacte, o sigui, no és que estem bojos, eh? No és que mos haguem inventat, es va difondre per les xarxes socials perquè The Weeknd i Rosalía tenien una cançó conjunta, que és la que li agrada tant a Víctor, i clar, s'esperava que hicieren els dos a cantar al camp, però finalment no va ser així.
Al final de l'any passat, que li tocava a Shakira i a J-Lo,
sí.
Bad Bunny no va anar ni als assajaments del dissabte,
uh-huh.
I encara així va eixir a actuar.
Va eixir a actuar.
Per tant, ahir n'hi havia una remota opció de qui es crea Rosalía, al final no va eixir.
Sí que va eixir Miley Cyrus, també, que va fer un espectacle virtual. Ah, ja t'ha pillat, m'estàs ficant careta de que això no ho sabies, no? És que jo sempre et sorprenc.
No sé si la realització europea no va així, això.
La realització europea no, però la d'Estats Units sí, eh?
Pot ser.
Això sí que t'ho he de dir. A més, és un dels trending topics de que estan a Twitter, avui.
Bueno, això, al final, també dir que molt de públic. Jo crec que van dir 25.000, però...
Tu veies ahir més, no? Jo, no t'eixien els comptes.
Jo he anat a molts camps de futbol i crec que hi havia més de 25.000 persones.
Sí, a més, bé, dir que el pla de vacunació, la veritat, ahir és, o sigui, van batre rècords als Estats Units de nombre de vacunacions en un dia perquè Joe Biden s'ha proposat complir una xifra de vacunats en els seus primers 100 dies i pareix que els va complir, eh? Veurem, xerrarem de tot això.
Crec que volia 1,5 milions de vacunacions al dia, en març. Però bueno, dir això, molta gent, dir també, per a no assustar-los, que pràcticament 5 hores abans de començar el partit, la porta de l'estadi ja estava oberta, per lo tant...
Mare meua!
Per lo tant, clar, no n'hi havia moltes possibilitats de que t'aglomeraressin més gent.
Sí, sí, o sigui, podies anar 5 hores allí, mare meua!
I on també tenim públic... Ho estàs veient,
sí,
sense
sí,
mascareta?
Sí, o sigui, jo estic flipant.
En Austràlia?
No, aixina, col·loquialment, flipant, perquè estem veient en la nostra televisió, no?, com s'estan jugant a aquests partits de tennis, i clar, veure les grades a gent junta, sense mascareta i ballant, és com que mos impacta, no?
Jo ahir me vaig emocionar i tot.
Te vas emocionar, sí, sí, sí. Els que tampoc estan tan emocionats és a les xarxes socials, perquè tenim de trending topic a Casino Madrid, i és que han filtrat un vídeo d'una boda en el Casino de Madrid, amb molta gent també ballant, sense mascareta, i passant-se bomba, o sigui... No te desperdici, i la veritat és que hi ha molta gent indignada a les xarxes socials perquè... Uns tampoc i uns altres tant, no, Víctor?
Sí, bueno, al final...
Se'ns ha quedat algo d'espòs sí, per comentar?
Sí, sí, dir ràpidament en xiques, per exemple, Venus Williams ha passat, Osaka també, Serena també i Simona Halep també, en xics pràcticament tots els favorits, Djokovic, Ziem, Zverev, Wawrinka, Kyrgios, Dimitrov, tots han passat, i dels espanyols, Pablo Carreño i Martínez també han passat, estaran en segona ronda... Avui juguen la resta una catarba pràcticament Alcaraz, Bautista Agut, Andújar, Nadal, Feliciano, Carballés, Vileia, Garbiñe, Paula, Aliona i Sara Sorribes. Els més destacats, Bautista sobre les 2 del matí, Nadal sobre les 4 i Sara Sorribes també nostra a les 11 del matí. Això sí que és un bon horari. El de Nadal, graveu-lo.
Val, o sigui, Víctor, a quina hora t'has citat avui?
Jo crec que abans de les 4 estava dormint.
Crec que abans de les 4 estava dormint.
És que hi ha un moment,
o sigui,
ha un moment que jo llevo el rellotge i ja dic, no vull preocupar-me.
Ja, esta nit serà més tard, no? Perquè si et quedaràs despert per veure Nadal o això ja no arribes.
No,
ja
crec
que
el gravaré.
Ja ho veuràs en diferent.
Veuré els partits de la una de la matinada un poc, però després a dormir.
Ja ho tens bé. I per últim dir que el nostre Villarreal va empatar, no?, el passat dissabte.
Sí, sí, un altre empat.
Un altre empat. Bé, jo sempre t'ha dit, més val que fem el caminet poquet a poquet, no?, que pitjor seria perdre.
Sí, pitjor seria perdre, però...
Volem guanyar,
ja
no? Ja volem guanyar.
Necessitem ja guanyar.
Ja està bé. Bueno, pues aquest debat ja el deixem per l'hora de l'esport i passem a parlar... De les xifres, val? Les xifres oferides ahir diumenge 7 de febrer del coronavirus. La Comunitat Valenciana ha registrat 2.048 casos nous de coronavirus confirmats, 69 a Castelló. També s'han registrat 52 defuncions des de l'última actualització. Ja són 646 les persones que han perdut la vida a la nostra província Castelló. Els hospitals tenen 3.651 persones ingressades, 355 a Castelló, amb 56 pacients a l'UCI. I s'han registrat 41 brots a tota la comunitat, 9 a Alacant, 4 a Castelló i 28 a la província de València. I bé, tancament perimetral, val? Ja ha sigut el segon cap de setmana, a les 6 del matí d'aquest dilluns s'ha alçat i se tancament perimetral d'aquestes 7 ciutats que estan tancades perimetralment durant els caps de setmana. Després tindrem a la regidora de Seguretat Ciutadana de Villarreal, Sílvia Gómez, que ens farà un balanç de totes aquestes denúncies, però ara anem a fer el balanç de tota la comunitat valenciana, perquè les forces i cossos de seguretat han imposat més de 1.800 sancions a tota la comunitat valenciana durant el divendres i el dissabte per incompliment de les restriccions per a combatre la pandèmia. Aquest dissabte s'han desmantelat diversos botellons a València, un d'ells en els voltants del cementeri de Benimaclet, on van acudir al voltant de 30 persones. També a Alacant, on es va identificar i van sancionar als assistents a un macrobotelló en la Serra Grossa. Van participar al voltant d'un centenar de joves. La Policia Nacional va detectar la festa il·legal d'Alacant amb un dron i cambres tèrmiques. D'altra banda, a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, la Policia Nacional ha identificat i proposat per a sanció un ciclista que va publicar una foto en Facebook vanant-se d'haver burlat el tancament perimetral. I també la Policia Nacional, amb major presència de les ciutats de més de 50.000 habitants confinades durant aquest cap de setmana i festius, han registrat més de 1.600 propostes de sanció fins a la tard-nit del dissabte. O sigui que, pesat, malgrat les xifres que tenim de Covid, que això continua ocorrint, no? Ens pareix ja que siga una botxeria, no, Víctor?
Sí, sobretot això que m'has contat d'un botellón en pràcticament una muntanya de 100 persones.
Sí, sí, o sigui,
no em sembla normal ja.
És de boixos, val? Passem a dir també més notícies, perquè el ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha acordat ja per fi el subministrament d'urgència de 8.000 purificadors d'aires destinat a centres educatius de tota la comunitat com a mesura de prevenció e higiene enfront de la Covid-19. Estàvem esperant tot l'hivern, no? Perquè les finestres estaven obertes i els xiquets es congelaven als centres educatius. Bé, pues per fi arribaran aquests purificadors. Després ja passem a un àmbit més local. Primer parlem d'Almassora perquè l'Ajuntament estrenarà en les pròximes setmanes l'aplicació mòbil Zoco per a facilitar als comerços locals la presentació i venda dels seus productes en línia. El Departament de Comerç ha començat a remetre la carta de presentació a tots els establiments per a convidar-los a usar aquesta eina com a un nou mètode d'atraure a la clientela. Esperem que siguin molts els que s'unisquen. I ja finalitzem amb tres notícies destacades de Vila-real. La primera és que l'Ajuntament ha completat la redacció del projecte per a la construcció d'un nou gimnàs, ampliació de l'aulari infantil i altres millores en el CEI Pasqual Nàcher. El projecte ha sigut remès a la Conselleria d'Educació i es troba en procés d'incorporar les aportacions del Departament Autonòmic, ja que l'obra es finançarà amb càrrec al Pla Edificant amb una inversió de més d'un milió d'euros, que això sí serà a càrrec de l'administració autonòmica. Segon, és que el Consell Local d'Esport s'ha reunit de manera telemàtica per analitzar la situació de les entitats del sector en l'actual context de restriccions amb les instal·lacions esportives tancades i la pràctica esportiva limitada. Entre altres qüestions, els membres del Consell Municipal han decidit també suspendre la Gala de l'Esport de 2020 i prolongar el trimestre d'activitats quan s'alcen les restriccions fins a compensar els tancaments, el temps de tancament, no?, que tenim ara mateix. I per últim, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, es va reunir també el divendres amb els directors i directores dels centres docents de Vila-real amb l'objectiu de primer l'opinió de la comunitat educativa sobre la setmana festiva escolar de Sant Pasqual i la possibilitat de fer-la lectiva si finalment se suspenen les festes patronals. El Consell Escolar Municipal serà l'òrgan que decidirà sobre aquest aspecte una vegada el Consell Rector de Festes decidisca aquesta setmana sobre la suspensió dels festejos. O sigui que a lo millor al final d'aquesta setmana o a principis de la que ve tindrem clar ja si els xiquets aniran a escola o no durant la setmana de Sant Pasqual. I ara ja sí, si els pareix bé, es comencem a les nostres entrevistes, Víctor, que són moltes, i avui espero que tornes i m'encises en aquesta cançoneta dedicada, no?, a ese aixe sant, no?, que tant tot el món coneix, que és Sant Valentí, que a més el tenim el 14 de febrer, que és aquest diumenge, val?
Al final tornaré.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal. L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver passar totes les hores del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Como cada lunes empezamos nuestro programa hablando de agricultura y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Nules, Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, Pepe, empezamos haciendo referencia un poco a las novedades de ese paro nacional que tendrá lugar el jueves 24 de febrero. Ya quedan tan solo dos semanas, donde se unirán las fuerzas entre los autónomos, transportistas y también los agricultores, ¿no?, para reclamar sus derechos y la situación tan difícil por la que están pasando, ¿no?, que se tomen medidas inmediatas. ¿Cómo está el tema de las movilizaciones?
Bueno, en primer lugar me vas a permitir que te rectifique la fecha. No es jueves, es miércoles 24.
Ah, disculpe.
No pasa nada. Hemos avanzado y seguimos avanzando en la organización del paro del 24F. Si antes hablábamos de una serie de asociaciones, hoy podemos hablar que se han unido, ya estamos en 60 asociaciones que se han unido. Y además también estamos en espera de contestación de otras que seguramente pasarán de las 70. Creemos que hasta la fecha del 24 pues creo que nos acercaremos al centenar y esperamos que sea así. Tengo que manifestar en primer lugar, para que ya la gente lo sepa, que aquí en Castellón vamos a hacer la caravana de coches en la movilización. A las 10 de la mañana será la concentración en el parking donde se hace el mercado debajo de detrás, o sea, la parte inferior de Carrefour, el día 24 a las 10 de la mañana en Villarreal. Y la salida la haremos media hora después, es decir, daremos esa media hora de tiempo de que vaya llegando la gente y organizándolo para salir a las 10 y media. Recorrerá prácticamente en sus principios el mismo itinerario que hicimos en el 30 de junio, pero al llegar a Castellón varía y cruzamos Castellón o entramos por Castellón por el centro hasta llegar a la Plaza María Agustina, donde pararemos un momento, entregaremos el manifiesto al subdelegado del gobierno y desde allí ya podemos dar por finalizada la rotonda de Hermes, la manifestación, la movilización. No queremos hacer concentración de coches y hacer un parlamento para evitar concentraciones, dado la situación que tenemos con el COVID. Por lo tanto, esto ya lo pueden publicitar los mismos agricultores y diciéndose los unos a otros, pero que el 24 de febrero a las 10 de la mañana en el parking de Carrefour en Villarreal, y después la caravana pues terminará una vez entreguemos el manifiesto en la rotonda de Hermes.
Yo imagino que esta imagen se repetirá, ¿no?, a lo largo del territorio nacional con todas esas asociaciones que se les han unido, ¿no?
Sí, estamos organizándolo de forma que todas las movilizaciones a territorio nacional, que creo que hay 50 y pico de provincias ya que están planificándolo y organizándolo, están pidiendo los permisos, el permiso también lo tenemos nosotros, de forma que todos salgamos a la misma hora y vamos, terminar a la misma hora prácticamente es imposible. Lo que sí que también hemos comentado y estamos lanzando a los grupos de WhatsApp y a las asociaciones es que, aparte de los distintivos particulares de cada asociación, que procuren llevar un distintivo consistente en un banderín negro, es decir, un palo de escoba con una tela negra en forma de banderín y con una brida se ata allí al apoyabrazos del coche, más que nada porque tiene dos significados, o sea, el banderín negro tiene dos significados, que es la ruina en que nos están metiendo los políticos, y el otro significado es que una forma de identificar y unificar que todas las movilizaciones que se hacen en ese día en España con el banderín negro son de la Unión de Asociaciones Libres.
Uh-huh. ¿Pasamos a otro tema, Pepe, o quiere apostillar más sobre el tema del paro nacional?
Yo creo que ya está dicho todo. Aquí en Castellón ya hemos pedido los permisos, o sea que ya lo tenemos todo prácticamente a la espera de que llegue la fecha.
Conforme se vayan acercando el día, ¿no?, la semana, iremos pues...
Perdona, María, perdona, sí. Una cosa que me he olvidado decirte. Vamos a lanzar esta semana, a enviar unos escritos a todos los presidentes de comunidades autónomas describiéndoles la situación, porque ellos también son responsables de la situación que estamos padeciendo el sector primario, autónomos y transportistas. Es decir, las autonomías no solo están ahí para en cierta forma desmasificar las administración del gobierno, sino que están también para dar soluciones.
Conforme se vaya acercando la fecha, lo iremos ampliando. También veremos si alguna personalidad política se suma a sus concentraciones, ya sea aquí o en otra parte del territorio nacional.
Todo el que se suma será bienvenido. Todo el que se suma quiere decir que será bienvenido. En todas partes será bien recibido. Ahora bien, que nadie pretenda tomar el protagonismo, organización, político, no nadie, porque eso no se lo vamos a permitir.
O sea, pueden unirse, pero no para ir a hacerse la foto, ¿no?
Exactamente. El que quiere unirse es para dar imagen de que ellos también están apoyando lo que nosotros reivindicamos, no para hacerse el protagonista, ni para hacerse la foto o hacerse la publicidad.
Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de actualidad agrícola, ¿no? Y el primero de ellos es, pasa por el tema del coronavirus, porque el plan de vacunación está muy candente, ¿no? Y ya han sido varias las, asociaciones de agricultores, ¿no?, que están reclamando que se incluya lo más pronto posible a los recolectores, a los temporeros, en ese plan de vacunación, porque si ellos, son inmunes, ¿no?, como que la cadena de producción pues está como más segura, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre este tema?
No, nosotros ese tema estamos completamente de acuerdo. Vamos a ver, lo que hay que proteger son precisamente aquellas personas que están trabajando en sectores que son indispensables para el desarrollo de la vida humana, como es el sector primario, la agricultura. Es decir, si la agricultura se para, los supermercados no tienen existencias y entonces pues puede venir el caos. O sea, que en eso nos parece estupendamente bien.
No sé si dijéramos, en ese paro del 24 de febrero veremos alguna referencia sobre este tema, o prefieren dejarlo de lado en esa manifestación.
No, las reivindicaciones están muy claras. El manifiesto con las reivindicaciones es largo, ¿eh? Hay más de 14, 15 páginas. O sea que ahí se están recogiendo las principales, se recogen otras más sectoriales, pero creo que es muy completo las reivindicaciones que llevamos. No hace falta, además, esto es cuestión de sentido común de las autoridades, no hace falta reivindicarlo. Uh-huh. O sea que el gobierno español debe entender que quienes primero deben de vacunarse son aquella gente que es más indispensable que otros. Todos somos indispensables, por supuesto, ¿no? Pero unos son más necesarios que otros.
Y respecto a la actualidad política, la semana pasada también conocimos que ha quebrado una de las asociaciones, ¿no?, que defiende los derechos de los agricultores, y es FEPAC. ¿Cómo ha podido ocurrir esta quiebra?
Bueno, lamentablemente lo que ha ocurrido en FEPAC no es una información que tengamos nueva. A ver, FEPAC ya hace muchos años que lleva una deriva totalmente contraria a los intereses de los agricultores. Y lo digo así de una forma clara. Si me permites, voy a hacer un poquitín de historia para que la gente comprenda por qué motivo ha llegado FEPAC, a dónde ha llegado. FEPAC, cuando yo entré en FEPAC, en 1989 había 35 asociaciones y FEPAC, 35 asociaciones y fuertes. Además, se reunió un grupo de jóvenes relativamente, por decirlo así, pero con ganas de pelea. Entonces elevamos la imagen de FEPAC, yo creo que a lo más alto en la comunidad valenciana, incluso más alto que la Unión y que ABA. ¿Qué pasó? Pues a partir de ahí ya ocurrieron una serie de circunstancias, empezando por la renovación de la Junta Directiva. Después una serie de actuaciones inverosímiles que han hecho que, bueno, es algo que te das cuenta que a la marcha que iban, y cómo iban, y iban por el mal camino. Fíjate, te voy a dar una fecha. En 2006 no se le ocurre otra cosa a FEPAC más que decir que FEPAC Asaja de Castellón no dejará recolectar los huertos. Esto es una frase muy vacía. Es imposible que todos los agricultores a la vez quieran dejar de recolectar sus huertos, por muchas diversas razones. O sea, que aquello fue una frase más publicitaria que otra cosa. Pasamos al año 2009, donde en una sectorial FEPAC Asaja se reunía con el presidente de la Diputación de Castellón y con cargos políticos. Hubo una serie de pactos que allí se dijeron que se habían hecho. La realidad es que nunca salieron a la luz pública. Lo que nos da a entender es que allí no hubo ningún tipo de pacto. Aquello fue un acto publicitario. Pero si pasamos a lo peor que ha tenido FEPAC, de las peores cosas, han sido dos. Uno es cuando quiso publicitar un lobby en Castellón. Se hizo una sectorial en Villavieja, donde asistieron 35 personas y el representante de la Diputación. Y allí se leyó un escrito hablando de formar un lobby en Castellón. Durante la reunión hubo sus más y sus menos, la gente aplaudió, la gente lo veía bien, aquello del lobby, y sin saber por qué, resulta que aparecieron en la prensa las expectativas que había despertado el lobby, que podían reunirse 600.000 toneladas de esquí en Castellón, que era prácticamente toda la producción de Castellón. Se unió en sus manifestaciones el presidente de la Diputación, el presidente de la Autoridad Portuaria, el presidente de Asociés, Jorge García, el presidente de las Cooperativas Agrícolas, Vicente Canós, el delegado de la Unión, el presidente de la Indicación Geográfica Cítricos de Valencia, José Barrés. Es decir, toda esta gente veía bien la formación del lobby y esperaban a ver que FEPAC, que estaba trabajando en el proyecto, dijera algo o publicara cuáles eran los temas que figuraban en ese proyecto. La realidad era otra, porque yo me vi indirectamente implicado, porque fui a la reunión de Villavieja. De aquella reunión se volvieron a reunir de 35-12, se volvieron a reunir otra reunión 6, en otra reunión a la semana siguiente 4 y al final solamente 3. Yo en todas las reuniones les decía que por qué habían hecho las declaraciones de formar un lobby cuando aquel proyecto no significaba nada ni tenía visos de realidad. Y en cada reunión que hacíamos intentaba que aquello tuviera forma. Tuvieron la desfachatez de llamar a la televisión para ver cómo se trabajaba. Aquello quedó en nada, absolutamente nada, porque no había nada. Habían despertado unas expectativas tremendas y no había nada. Resultado, después se metieron en proyectos inmobiliarios, el proyecto de construir el crematorio de animales aquí en Cabanes. Ahí desarrollaron una gestión nefasta, se endeudaron hasta las cejas, no solo ellos, sino incluso algunas propiedades particulares, y de ahí ya vino pues todo lo demás. Uh-huh. CEPAC iba sobreviviendo a base de las subvenciones de la Diputación, pero lo más importante era que no cumplía ninguna de las misiones por las que tenía que haber defendido precisamente a los agricultores. Se olvidó de los agricultores.
Pepe, como siempre que viene usted a nuestro programa, finaliza su intervención no haciendo una especie de latiguillo o comentario final, y yo imagino que hoy no sé si irá en relación a esta quiebra. Si quiere, puede empezar.
Bueno, no quisiera yo en este caso, sí que quiero hacer un comentario desagravio a mi amigo Paco Valles. Fue un luchador nato en aquella época que se vio involucrado, se le descalificó, lo mismo que a mí, nos insultaron, pero en fin, esto ya es harina pasada y no vamos a revolver otra vez en el pasado. Lo que sí que quiero hacer es el latiguillo sobre... lo titulo Loa al disparate agroalimentario. Empiezo. El choque virtual entre dos gurús del desconcierto al final se ha producido. La distancia entre el maestro Luis Planas, ministro de Agricultura, el que dice que el campo es rentable, y la de su alarife Fernando Miranda, 2 meses después, el que recomienda al agricultor que cambie de oficio, media una larga separación de escasos nanómetros de sus inteligencias. Las bíblicas soluciones de la ley de la cadena alimentaria, sacadas del cajón desastre del intrépido y ahora eurodiputado europeo Arias Cañete, que aprendió agricultura entre los surcos de la toga, la abogacía entiende mucho de agricultura, han sido refrendadas por el actual Luis Planas, inspector de trabajo, oficio apto para la cátedra de agricultura. Dice el susodicho que el sector es una gran oportunidad de empleo para los jóvenes, por las jubilaciones que se van a producir en los próximos años y porque es rentable. O sea, sí, la gran oportunidad para los jóvenes será debido a la jubilación. Debe ser jubilación post-mortem y la rentabilidad del campo debe proceder etimológicamente de la palabra valenciana rentar, significado en castellano limpiar. Así que ya lo saben nuestros jóvenes, van a tener la oportunidad de quedarse limpios, tan limpios que la cartera tendrá telarañas. Pero no deben preocuparse. El régimen sancionador que emana de las leyes tiene la ambición muy larga, aunque las patas de la legislación son cortas, solo alcanza hasta los Pirineos. Pero no hay nada que no se alcance con el Código de Buenas Prácticas Comerciales, un código de honor supeditado a los propios beneficios. Por ello, el mayor protector debe ser los contratos millonarios, digo mal de compraventa, contratos de compraventa, con una cláusula definitiva. El precio de coste será superior, el precio de venta será superior al precio de coste. Frase mágica. La venta por encima de los costes de producción, pero se olvidan de los tratados de libre comercio, que introducen productos sin aranceles y muy por debajo de nuestros costes. Todo menos reconocer que la ruina viene de fuera, pero que nos afecta a los de dentro. Para solucionarlo, el alarife señor Fernando Miranda nos dice que cambiemos de oficio. Inteligente lección de sensatez si se la aplicara él mismo. Y para que no nada falte a este menú de la cadena alimentaria, se dijo que se crearía el Observatorio de Precios, sistema evaluador creado en el año 2000. Todo tiene una explicación. Los componentes del observatorio no se enteraron de que existía. y 15 años después lo han vuelto a crear. Y damos el doctorado honoris causa a estas lumbreras del disparate.
Pues perfecto. Presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Nules, Pepe Montagut. Muchas gracias por haber estado un lunes más con nosotros y habernos dejado, como siempre, este latiguillo que seguro que hace reflexionar a más de uno.
Muchas gracias a todos y esperemos que el día 24 consigamos una gran movilización aquí en Castellón.
Por supuesto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat. La tijera eléctrica, ligera y eficaz para podar.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Tancament perimetral fins al dia 15 de febrer. L'Ajuntament de Vila-real informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Vila-real sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança.
En Carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bé, i ara parlem de matèria nacional amb la diputada d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Bé, Marisa, avui diguérem que el tema d'actualitat passa per ese tuici, no?, que es farà a partir d'avui, no?, sobre la comptabilitat B del Partit Popular, no? Imagine que durant tota la setmana tindrem, no?, per parlar un poquet de lo que veurem en ese xutxat, no?
Sí, sí, és una qüestió que, bueno, bé està que es puga aclarir. Ja portem molts anys en els que, bueno, sabem, perquè n'hi han hagut ja sentències, i després, bueno, n'hi han informacions molt, molt clares del finançament del partit irregular, del Partit Popular. En estos dies estem tenint realment unes declaracions que són molt escandaloses, no?, del senyor Bárcenas, que sembla que ha decidit tirar de la manta, que es diu, i explicar coses que són realment molt que posen en qüestió realment el funcionament de la nostra democràcia, no?, i dels controls que n'hi ha davant de la corrupció, i que sobretot posen en evidència que el Partit Popular, pues, porta molts, molts anys de corrupció sistemàtica. Que tot això, bueno, pues ahí n'hi hauran sentències en el futur, però estem sabent coses que, bueno, pues tot el món sap que, bueno, dels papers de Bárcenas, del M. Rajoy, que sembla ser que ningú sap que existia, i bueno, pues parlen de corrupció sistemàtica d'un partit que ha estat dopat a les guanyades eleccions dopat, no?, en molts diners negres circulant, de pagos en B als seus càrrecs públics, eh? I estem parlant, a més, de, bueno, de que en els diners públics, en definitiva, en la contractació pública, d'obra pública, pues sembla ser, o presumptament, han hagut ahí irregularitats en el sentit de que han hagut, el que es diu, mordides, o, en fi, diners que han hagut al finançament negre del Partit Popular, pues, en definitiva, en aquesta administració fraudulenta de diners públics per a contracte, i això és molt, molt greu, no? Esperem que s'arribi fins al fons, perquè això realment és una, bueno, és una desgràcia per a un país i per a una democràcia, que un partit, que hauria de ser un partit d'estat i, en fi, de governabilitat, s'estiga ben cada vegada més clar que hi ha una corrupció absolutament sistemàtica i, bueno, inacceptable, no? Mm. Esperem que hi hagi, bueno, pues això, que hi hagi pronte una sentència i, sobre, bueno, este és un dels judicis, perquè saben que tenen moltes causes, molt disperses per els jutjats i, bueno, pues s'entén que el Partit Popular s'estiga negant a la renovació del Consell General del Poder Judicial, perquè evidentment necessiten una justícia favorable, perquè estan fins al coll de corrupció.
Sí, justament aquest matí el president del Partit Popular, Pablo Casado, es sentava, no?, en un mitjà de comunicació per fer una entrevista on estava explicant que precisament aquest escrit, no?, que Bárcenas va publicar la setmana passada, bé, diu que una persona que ha canviat tantes voltes de versió que no té credibilitat. I clar, al ser preguntat perquè responguera, no?, per tota la gent que hi ha hagut al voltant, Pablo Casado es defen dient que bé, que a ell el van posar al front per depurar responsabilitats amb, bueno, el passat, no?
Sí, sí. Sí, bueno, este és el seu discurs, es volen fer un tallafocs, i el seu discurs és l'argumentari que tenen, és de que ells no tenen ja res que veure, que és el passat, i això és una absoluta tonteria i és prendre el pèl a la ciutadania, no és el passat. El senyor Casado i molts dels que són ara dirigents del Partit Popular ja estaven en llocs de responsabilitat en el Partit Popular, de manera que parlar de que això és el passat i que això és una cosa nova i incorrupta, pues és, realment es prende el pren a la ciutadania. Aquí se tenen que clarificar moltes coses i han d'assumir responsabilitat, a més de les judicials, responsabilitats polítiques, els que ja, els dirigents del Partit Popular, i que ja tenien, a més, responsabilitats públiques importants i responsabilitats orgàniques al partit, que estava infestat de corrupció, sembla ser.
Sí, a més, en aquesta intervenció també Casado ha, diguem, qüestionat un poquet a la Fiscalia de l'Estat, no?, diguent que tots aquests judicis que tenia pendent el Partit Popular, que sempre solen coincidir, no?, en les campanyes electorals, en aquest cas a les portes finals de la campanya de les eleccions catalanes que tindran lloc aquest diumenge. Clar, ficar tota aquesta sombra i tota aquesta sospita damunt de la Fiscalia, la veritat que tampoc ajuda, no?
No, és absolutament irresponsable, però el Partit Popular és especialista en això, en fer... Bueno, és que el desprestigi i el treball en contra de les institucions és sistemàtic, no? I jo crec que, bueno, realment, clar que tenen, diríem, en èpoques electorals, tenen de pronte judicis, és que tenen contínuament judicis, perquè n'hi ha tants casos de corrupció, n'hi ha tants casos d'irregularitats, tenen tantíssima corrupció i tants casos a nivell autonòmic, bueno, al País Valencià no es té que contar ningú, així a la comunitat, el que hem patit de la corrupció del PP, pues com tenen tanta, evidentment, pues tenen sovint judicis, tenen sovint notícies, però bueno, això no, realment ells no crec que puguen dir que es deu al funcionament de la justícia, perquè precisament el Partit Popular, que té segrestat el Consell General del Poder Judicial, jo vull recordar a l'audiència que fa 2 anys que el Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern de la justícia, el té paralitzada la renovació. El Partit Popular se nega a renovar-lo, que fa 2 anys que havia d'haver sigut aixina, segons la Constitució, i se nega a renovar-lo perquè diu que no té que negociar, no té que parlar en partits com Unides Podem, que estem al govern. Això és la raó que dona per evitar la renovació d'un Consell General del Poder Judicial que hauria de respondre a la nova situació del país, i on estan molts dels responsables dels càrrecs que són de l'òrgan de govern de la justícia, són nomenats per un Partit Popular quan tenia majoria absoluta i va col·locar a a persones, a jutges, que han sigut càrrecs importants fins i tot de dels governs d'Aznar, no? En fi, del Partit Popular. De manera que, bueno, pues ells farien bé de no parlar d'aquest tema de la justícia, que tenen molt que callar, perquè estan utilitzant-la de manera pues torticera, vaig a dir, en esta qüestió.
Sí, diputada, però sí que és veritat que, per exemple, des del Congrés dels Diputats s'està treballant, no?, en una llei per a que aquest Consell Judicial es puga renovar, no?
Sí, sí. Bueno, és que això és una exigència ja de higiene democràtica en aquest país. I en aquest cas, des de llavors, els partits que sostenem el govern estem, i, bueno, i moltes més forces polítiques de l'art parlamentari, excepte el Partit Popular i Vox, evidentment, tampoc tenen interès en aquesta qüestió, doncs el que volem és plantejar una via de renovació del Consell Judicial per tal de que el Partit Popular no puga negar-se, no puga continuar tenint segrestat al Poder Judicial. De manera que estem parlant d'una llei que, per una banda, impedisca que durant el temps que una vegada ha caducat el mandat del Consell General del Poder Judicial, que recorde fa 2 anys que està caducat, anem a dir, les següents funcions, pues, bueno, continua fent nomenaments que són afins al poder del Partit Popular, se té que acabar en aquests nomenaments que realment haurien de ser il·legítims, en el sentit que este Consell General ja no està en les seues atribucions, cal renovar-lo, i per altra banda farà falta una altra majoria per tal d'impedir que el Partit Popular evite aquesta renovació, perquè és un mandat constitucional. Hem de velar perquè se complisca el que diu la Constitució, i este Consell se té que renovar i ja fa 2 anys que no se fa aixina. De manera que, bueno, aquesta llei en definitiva és una llei per a poder avançar en democràcia i en que se complisca en definitiva la llei i el mandat constitucional de renovació d'un Consell en funció de les majories parlamentàries, que és el que determina la Constitució.
Canviant un poc d'àmbit, diputada, anem a parlar d'una polèmica que ha salpicat de nou al seu partit, a Unides Podem, també mateix a les portes, no?, d'esta final de la campanya electoral de les catalanes, i és que bé... diguem que una assessora de la ministra Irene Montero va exercir, no, cuidant als seus xiquets durant l'any 2019. Diguem que ja s'ha enviat als juzgats aquest tema, però des del partit han demanat al jutge, no, que rechace, diga que no es investigarà per ser una qüestió personal. Què opina vostè d'aquest tema i de com s'ha fet públic?
Mire, jo el que opine és que això que està passant és una absoluta vergonya, perquè resulta que en uns dies on el foco mediàtic, el focus mediàtic hauria d'estar en les notícies de les que estàvem parlant abans, que sí, que són molt importants per a aquest país, s'està jutjant també el màster de la senyora Cristina Cifuentes, tenim informacions absolutament escandaloses del tesorero, ex-tesorero del Partit Popular, que està a la presó. Resulta que així les cloaques mediàtiques estan en el seu modus operandi d'intentar fabricar notícies falses relatives a Podemos o a Unides Podem per tal d'omplir l'actualitat de mentides i de bulos, i les portades i les tertúlies. I és molt curiós que ara s'estiga parlant d'una presunta notícia, perquè no és una notícia, però és el modus operandi de que algú trau una foto on hi ha alguna treballadora, una companya que estava en la xiqueta d'Irene Montero al braç, ells aconseguissin fer una notícia del tema, parlar d'un informe que diu, i parlar de, i omplir portades i les xarxes d'una notícia, que diuen ells notícia, jo el poso entre cometes, que resulta que és algo que és una xorrada i que no té cap sentit, i que no se fonamenta en res. Però ells són experts en aquesta qüestió. Si han de denunciar algo, que ho denuncien. Jo vull recordar que portem més de 15 denúncies arxivades per jutjats, perquè realment no hi ha fonament, però sí que omplin, quan denuncien sense fonament, omplin portades, omplin tertúlies, i se parla de la presunta corrupció, diuen, de Podemos, en lloc de parlar de la corrupció real que sí que està passant en aquest país. Nosaltres, Unides Podem, no tenim res que amagar. Podemos no té més que pagar, no n'hi ha que amagar. No n'hi ha un partit que siga més investigat, més fiscalitzat i en la lupa damunt més que nosaltres. De manera que si algú té alguna cosa que denunciar, que ho denuncie, perquè realment no hi ha cap irregularitat, però bueno, nosaltres sí que tenim que dir que, com resulta que nosaltres estem treballant per millorar les condicions de vida de la gent i estem preocupats en legislar, estàvem parlant de la justícia que funciona en aquest país, estàvem parlant contínuament de la regulació de lloguer, hem aconseguit que això se legisle per tal de garantir el dret a l'habitatge de la gent i acabar amb la especulació de los fondos buitre. Nosaltres estem empenyats en treballar per el tema de la millora de l'ingrés mínim vital, que s'han fet canvis normatius perquè més gent pugui accedir a un ingrés imprescindible per a la gent. Estem espentant els CERTES, estem espentant les ajudes per a l'hostaleria i els sectors que estan pagant tota aquesta situació de pandèmia i de confinament. Nosaltres volem parlar de política, no només parlar, estem fent política i estem treballant per a legislar per als interessos de la gent i els problemes que té la ciutadania. No volem estar parlant de niñeres, no volem estar parlant de les xorrades que s'inventa la dreta per traure titulars, per parlar en les tertúlies, en les matinals de la televisió, en les ràdios, i parlar d'això en lloc d'estar parlant dels problemes que té la gent i de la corrupció real que n'hi ha en aquest país. Me dona molta pena que se dediquen tantes hores a parlar d'un bulo, perquè les cloaques mediàtiques fan molt bé la seva feina, d'inundar de notícies falses xarxes, mitjans de comunicació i tertúlies, i se parle tampoc de política.
Un altre xoque de trens, diguem, en el govern central ha sigut esa filtració de l'esborrany, no?, sobre la llei trans, que pareix que, diguem, no ha sentat molt bé a l'opinió pública. Per part de les feministes no estan a favor, els socialistes també diuen que tenen que tindre una base bona per a que el Tribunal Constitucional no la tire enrere, no? Com està aquesta situació, diputada? Perquè es veu això, que no ha sentat com molt bé, no?
Sí. Bueno, esta és una llei que està, jo vull recordar, que està en tràmit, no està acabada encara, i que efectivament hi ha aspectes controvertits, però sobretot és una llei en la que s'ha generat un ruïdo mediàtic que no té cap sentit. Tu dius que les feministes estan en contra. N'hi ha un sector, n'hi ha una part de la població, n'hi ha una part del feminisme que pot estar en contra, en molts casos en molt poc de fonament, diríem així, no? Perquè en molts casos el que no n'hi ha són arguments clars en aquest sentit i té que haver un debat seriós. Jo vull recordar una qüestió. La llei trans el que planteja són drets. Defensa drets de les persones trans que patixen unes situacions de patiment personal. Jo no sé, no tot el món coneix, és una situació que efectivament afecta a un percentatge molt xicotè de la població, però quan ho coneix de primera mà, jo és el cas, i molta gent que s'escolta també coneix casos d'aquesta situació, són situacions de molt de patiment. És gent que patís molt i que n'hi ha qüestions que de patologització, en alguns aspectes de criminalització, de dificultats burocràtiques mil per a fer aquesta transició personal, i són situacions en definitiva de molt de patiment. En la llei trans el que se planteja és facilitar la vida a aquestes persones, ampliar drets. La llei trans no lleva drets a ningú, amplia drets per a que les persones puguen viure en llibertat una situació que genera fins a l'extrem patiment i dificultat. Ningú, aquestes qüestions com el tema de la orientació sexual no són qüestions de capritxo o que ho tria un moment. Doncs mira, vaig a canviar de gènere, vaig a triar aquesta orientació. Són situacions personals dures, difícils i que necessiten una societat que realment facilite que la gent pugui viure amb drets, pugui tindre un treball, pugui tindre la documentació en relació a la seva identitat, etc. De manera que és una qüestió en la que nosaltres estem treballant de manera molt seriosa. Vull recordar que aquesta llei porta una tramitació i una escolta de la societat i dels col·lectius, i encara queda tramitació per millorar, però és una llei que amplia drets. Una llei que, a més, respon, perquè aquesta qüestió de l'autodeterminació de gènere ja se contempla la majoria, jo vull recordar, no podem aprofundir molt, però la majoria de les comunitats autònomes al nostre país tenen, igual al País Valencià tenen lleis lleis que plantegen això mateix que s'està plantejant ara a nivell estatal. I vull dir també que ahir n'hi ha un sector, perquè ens arriba, ho veig i si no, ho veiem en les xarxes i en les declaracions, un sector del PSOE, de feministes vinculades al Partit Socialista, que estan posant entrebancs a aquesta llei, criticant-la, i vull dir també que de manera molt agressiva en molts casos en les xarxes i molt descalificadora, quan és una llei que respon pràcticament al que en el 2019 el Partit Socialista va pactar en pràcticament tots els partits de l'arc parlamentari. En el 2019 la llei l'esborrany que se va pactar en el Partit Socialista de llei trans ja plantejava aquesta qüestió. I en els termes en els que se parla d'autodeterminació de gènere són idèntics als que se parlava en el 2019 i el que el Partit Socialista estava absolutament a favor. Bueno, pues no fa ni un any i ara resulta que en aquest moment pues ara n'hi ha tota una campanya en contra d'això. Aquí probablement pensem que n'hi ha també pues bueno, en alguns casos interessos partidistes, però a molta gent del Partit Socialista, del PSOE, no va ser de gust que el Ministeri d'Igualtat pues, el tinguera Unides Podem. I hi ha hagut una... Bueno, pues, en ocasions hi ha campanyes que són realment gratuïtes per tal de fer front i de voler desprestigiar o dir que Unides Podem no fa una gestió adequada del que se fa al Ministeri, etc. Hi ha campanyes interessades. Jo, més enllà d'això, voldria dir a la població que és una llei que està en tràmit. És una llei que en la majoria de les comunitats autònomes ja està en funcionament i respecte a bulos i qüestions que funcionen molt rares, no? Jo crec que alguna gent a lo millor ha escoltat. No, és que se diu que un home se pot canviar de sexe per evitar ser condemnat per violència de gènere o que de pronte en les presons hi haurà abusos perquè estem parlant de coses estranyíssimes que realment no han hagut casos reals, no han hagut denúncies i que una llei que porta anys ja en funcionament en moltes comunitats autònomes no han hagut problemes d'aquest estil, de manera que n'hi ha tota un soroll mediàtic absolutament extemporani i que no respon a la realitat. Voldríem poder tindre un debat sossegat, un debat seriós, poder parlar i tramitar una llei de manera adequada, però no buscant soroll mediàtic i polèmiques que no tenen cap sentit. Parlem sobretot d'una llei que vol ampliar drets, contempla una ampliació de drets de les persones trans, transgènere, que realment viuen, tenen la vida molt complicada en molts casos, depenent també d'on viuen, en funció de la normativa, que es complica moltíssim la vida, i bueno, pues això és el que volem millorar. No li lleva drets a ningú.
Sí, diputada, per anar acabant i finalitzant aquesta entrevista, no? Estem a les portes, diguem, d'unes eleccions, les eleccions autonòmiques catalanes, no? Però al nostre cap ve, diguem, altres cites, no? On diguem que la tramitació del vot de la gent que estava fora del nostre país, no? Era un poquet difícil. Aquestes eleccions, que també s'ha insistit molt en fer el vot per correu, diguem que vostès, des del Congrés dels Diputats, s'està fent una tramitació, no? Perquè este vot rogado, no? Voto rogado, siga més fàcil a l'hora de fer, no?
Molt bé. Sí. Sí, és un tema que és molt, molt important per a la democràcia en el nostre país. Estem parlant de que el voto rogado, aquí tampoc podem estendre-nos molt, però d'alguna manera complicava molt el fet de que la gent que viu, la gent espanyola, que viu a l'estranger, poguera exercir el dret al vot, que és un dret bàsic de ciutadania, un dret civil bàsic i emparat per totes les normes internacionals. De manera que, clar, en els últims anys, en les convocatòries electorals, s'havia reduït el vot de la gent a l'estranger d'un 30% a un 10%, perquè el vot rogado, bueno, establia un protocol i una manera de funcionar, de demanar rogar el vot, seria, de manera escrita, tal, havien de desplaçar-se, havien de... acurtava els terminis, els terminis per a recompte del vot estranger, de manera que dificultava moltíssim que la població espanyola a l'estranger poguera votar. Esto resulta molt escandalós, això ve a partir d'una modificació que se va fer al 2011, és molt escandalós perquè, a més, pensem que a partir de la crisi esta del 2011, dels anys passats, del 2018, endavant, en aquesta crisi tot el món sap que, perquè tots coneixem, a gent que va haver d'emigrar, el que podríem dir exiliats econòmics, i molta gent jove que va eixir a buscar-se la vida a l'estranger i a treballar fora perquè així no tenia expectatives de futur. I justet en aquests anys se va fer una normativa que dificultava que aquesta gent poguera votar en les convocatòries electorals, en les eleccions així a Espanya. De manera que, bueno, era un compromís nostre, o era un compromís, anava en el nostre programa, el programa d'Unides Podem, estava en l'acord de govern i en aquest moment hem posat en marxa aquesta tramitació per derogar la llei aquella del voto rogado i per facilitar, en definitiva, que la gent espanyola que viu fora de les nostres fronteres puga participar i tinga els drets de ciutadania necessaris en una democràcia, facilitant-los el dret al vot i no complicar-lo. Sí, sí, era un deute que teníem en aquesta població nostra, són més de 2 milions d'espanyols que estan vivint fora i que tenien molt difícil participar en les eleccions. Era una promesa electoral, era un compromís de l'acord de govern i facilitarem el que la gent puga votar en totes les garanties, també quan està a l'estranger, temporalment, i en molts casos obligats perquè en este país no han tingut condicions com toca. Esperem que molts puguen tornar.
Sí, és una festa de la democràcia, que puga participar tot el món, no? Estiga on estiga, diguérem. Esperem que això pronte siga també una realitat. Diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra, moltes gràcies, com sempre, per haver estat un dia més amb nosaltres i haver xerrat un poquet de tota l'actualitat, que la veritat és que és molta en aquesta segona setmana de febrer.
Sí, sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins l'altre. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke. Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal, carretera Villarreal-Honda, kilómetro 27.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954-5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia. Y hoy tenemos otra vez con nosotros al secretario general adjunto de la Confederación Española de Transportes y Mercancías, Dulce Díaz. Buenos días, Dulce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues en este plan de vacunación, ¿no?, tenemos un poco de dudas, ¿no? Y es que, claro, de un sector y de otro piden que pues sean los primeros en vacunarse. Y, cómo no, por su parte, han propuesto como 5 razones de peso y de calado para que los transportistas sean uno de los primeros sectores que reciban estas vacunas, ¿no?, contra el coronavirus.
Pues efectivamente, nosotros, bueno, pensamos que el sector del transporte ha mantenido un compromiso tremendo con la sociedad durante la pandemia y entendemos que la labor que realiza, no olvidemos que gracias a las empresas de transporte y a sus profesionales, pues se mantiene el abastecimiento de supermercados, hospitales, farmacias, comercios, etcétera, pues es la primera, ¿no?, de esas razones de muchísimo peso que bien decías tú, hay para vacunar a los conductores profesionales. Además, nosotros también queremos recordar que nuestros profesionales están mucho más expuestos al coronavirus de lo que la gente se piensa, debido fundamentalmente a la movilidad que implica la actividad que ellos realizan, la actividad de transporte de mercancías, ¿no? Además, es un hecho que los cargadores, es decir, la gente que tiene la mercancía que nosotros vamos a meter en nuestros camiones, están exigiendo a los conductores que realicen las labores de carga y descarga, con lo cual pues tienen que entrar y salir de distintas empresas, lo que aumenta aún más el riesgo de exposición. Cada vez, y ya voy por el cuarto de estos 5 motivos, uh-huh, son más los países europeos que imponen nuevos requisitos a los profesionales del transporte, implica retrasos y esperas en fronteras, pues porque, por ejemplo, te puedan exigir pues que tengas un test de antígenos o una PCR, y el hecho de que el conductor estuviera vacunado pues implicaría que estos retrasos y estas esperas, que cuestan muchísimo dinero y que pueden producir incluso la falta de alguna mercancía importante en un momento determinado, pues se parara, ¿no? Mm. Y la última es que en el caso de que los conductores no fueran vacunados y siguieran con esta actividad que están haciendo tan expuesta, pues corremos un alto riesgo de que si los conductores empiezan a enfermar, falten conductores debido a estos contagios que lleven todas esas mercancías, os lo decía antes, abastecimiento de supermercados, hospitales, farmacias, comercios, etcétera, que tanto necesita la sociedad española.
La exposición, la gran exposición que tienen los transportistas, yo creo que es una realidad obvia, ¿no?, por todos esos transportes y viajes que realizan, pero es que además ustedes estarán viendo cómo el plan de vacunación, dijéramos, en otros países vecinos ya va más en funcionamiento y mucho más rápido que nosotros. Y no sé si han visto cómo en otros lugares si los transportistas han sido su prioridad.
Bueno, no tenemos los datos ahora mismo del resto de países europeos. Es cierto que son mejores que los nuestros, pero la Comisión ha marcado un procedimiento que es el cual está siguiendo España. Es decir, que la misma problemática que están teniendo nuestros conductores en España los están teniendo en otros países. Con lo cual, pues bueno, el riesgo también aumenta para nosotros. Es decir, la famosa cepa británica pues puede ser traída sin quererlo por un conductor británico que venga cargado de mercancías a España, o igual que un conductor español que entra en el Reino Unido con producto para ese mercado, pues la puede coger al cargar o al descargar el camión y traértela de vuelta a España, ¿no? O sea, yo creo que ese problema es común en todos los países de la Unión Europea, y nuestro mensaje es un mensaje único, no es un mensaje solo para el gobierno español, sino que es un mensaje que entendemos que debe ser escuchado en todos los países, porque el transporte es igual de importante en España que en cualquiera de nuestros vecinos comunitarios.
No sé si ustedes se han podido reunir con alguien del Ministerio de Sanidad, con algún cargo político que le hayan dicho o que les hayan explicado un poco cómo va a ser este plan de vacunación y cuándo podría llegar a estos transportistas.
Nosotros desde CETM hemos solicitado a Carolina Darias, a la nueva ministra de Sanidad, no solo la necesidad, como os explicaba antes, y los 5 motivos por los cuales se deben vacunar a los conductores profesionales, sino un encuentro con ella o con gente de su equipo para tratar nuestra postura y explicar la situación que vive el sector de transporte de mercancías en la actualidad con respecto a la necesidad de la vacuna y para poder establecernos como un grupo prioritario en la vacunación. Lo que estamos ahora es a la espera de la respuesta a nuestro escrito que salió ya la semana pasada.
Pues Dulce Díaz, espero que cuando ustedes tengan esta respuesta del Ministerio de Sanidad o cuando se vaya acercando, ¿no?, y se vaya ampliando este plan de vacunación, pues seguro que volveremos a tener noticias suyas y nos irá informando, porque ya sabemos que la radio es una de los canales que más acompañan a los conductores de mercancías, ¿no?, en sus trayectos, y nos gusta tenerles informados también de su futuro y de su bienestar. Así que, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transportes y Mercancías, Dulce Díaz, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros un día más.
Pues gracias a vosotros y espero estar pronto otra vez en las ondas con buenas noticias para nuestro sector. Just trying to live life for the moment, and all these motherfuckers wanna real love. I only call you when it's high, high, but the only time that I be
Radio Villarreal 92.2 frecuencia modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no!
¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this 'cause I said I don't want marriage. I don't want marriage.
I acabem el nostre programa d'avui amb la regidora de Seguretat Ciutadana de Villarreal, Sílvia Gómez. Bon dia, Sílvia.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Bé, acabem de finalitzar el segon cap de setmana de tancament perimetral de la ciutat de Villarreal a causa d'aquestes restriccions de la Covid-19 i per això volíem fer balanç amb vostè de com s'han comportat els ciutadans de Villarreal.
Bé, la veritat és que anem a seguir la mateixa línia que la setmana passada. Des del tancament de Villarreal fem un anàlisi positiu. Encara que, a veure, les que són les propostes de sancions, les denúncies d'aquesta setmana han augmentat comparativa en la setmana passada, pensem que en una ciutat de 51.000 habitants pensem que són els menys els que incompleixen aquesta normativa. Aleshores, hem d'agrair a tots els que i a totes els que han complit la normativa de manera escrupulosa i, evidentment, als que se s'ha denunciat o se s'ha fet la proposta de sanció, es fem també una crida, no?, de que per favor, que són unes normes molt estrictes, molt dures de prendre, però que eren necessàries. I que pensem que si no se complin aquestes normes, no ens afecta a nosaltres a nivell personal, sinó que es pot afectar tota la ciutadania. És per això que hem de fer un esforç, un gran esforç, el que estem fent durant ja molt de temps, i que l'ànim de veres que ja ens està fluixejant, però hem de continuar lluitant per a que aquest virus s'aparega, no?, de la nostra vida.
Passem a desgranar un poc més el que ha sigut el nombre de denúncies, no?, entre els ciutadans. Recordem que la setmana passada l'intendent de la policia local, Ramon Martínez, ens va explicar que van ser 36, però és veritat que vostè ja ha nomenat que ha pujat de la setmana passada a aquest. Exactament quantes més ha sigut?
Bé, han sigut 11 més. En aquest cas, 47, en aquesta setmana, ja s'han incrementat prou el que són les que s'han fet per incompliment de l'ordre general de confinament, el tancament perimetral de Villarreal, que la setmana passada van ser 20 i en aquest cas, en aquest cas de setmana, han sigut 33. Aleshores, si s'increment sí que és important, és per això que no hem de baixar la guàrdia. Hem de dir que de policia local, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, seguirem atents a les persones que no volen complir aquesta normativa, perquè aquesta normativa es fa per, com he dit abans, per assegurar i per a garantir la salut de totes les persones.
Quin tipus de denúncia ens trobem? Són molt lleus o són, per l'altre costat, són molt greus?
A veure, totes les que tenim aquí és l'incompliment de l'ús de la mascareta, l'incompliment de l'ordre de confinament, les reunions de domicili amb les persones autoritzades. Aquestes totes són lleus. De totes maneres, no és l'Ajuntament, no és la policia local la que és el destructor d'aquestes sancions. És una proposta de sanció que se trasllada a la conselleria. I la conselleria és la que la estructura i, per tant, és la que imposa la sanció. Aquestes denúncies que s'estan ficant en aquests dies van de 60 euros fins a 601 euros. Aleshores, la conselleria la que interpreta si es pot ficar una quantia o no. Nosaltres el que fiquem és la causa de la proposta de sanció i la conselleria és la que instruís.
No sé si, com la setmana passada, que hi van haver veïns del voltant que es van saltar, diguem, i ser tancament de la ciutat de Villarreal perquè venien a fer les seues compres. No sé si ha tornat a passar que hi ha hagut despistada per aquest tancament, no?
Bé, ja que jo les casuístiques de totes les denúncies no les tinc, de fet, estava sentant-me per a voler les propres sancions una a una, però no he pogut, durant el temps encara no he pogut estudiar-les detingudament i, per tant, no volia dir si és el que han vingut a comprar o si és el que han vingut a veure familiar o amics o el que... No sé exactament la causa d'aquestes denúncies. Però moltes, la veritat, que sempre el tema de vindre a comprar, inclús a supermercats grans, sí que és de les qüestions que no ara, en aquest tancament, sinó en el confinament habitual, era un dels problemes que tenia el xor.
Recordar que sí que a la pàgina web de l'Ajuntament tenen, diguem, com les causes que siguen necessàries o precises per poder saltar-se aquest tancament de la ciutat i poder traslladar-nos quines serien les justificacions, no?
Bueno, sí, n'hi ha per desgràcia o per sort o per desgràcia, no ho sabria dir ni exactament, però n'hi ha moltes. A veure, n'hi ha moltes causes justificades per a poder entrar a Vila-real, com poden ser pues, bueno, el tema de treball, el tema de cuidar uns familiars dependents, anar inclús a casa de la teua parella en el que ens conviven, però n'hi ha una relació sentimental. N'hi ha, la veritat que n'hi ha moltes causes justificades i n'hi ha altres que no estan tan clares i que evidentment segons també la gent de policia que troba i com les qüestions pot atendre a que no és la causa justificativa de sanció. Bueno, és un tema molt complicat, és per això que el que intentem dir a la ciutadania és que busquen la justificació. Si no és extremadament necessari, tindre que entrar o eixir de Vila-real. Aleshores, creiem que no tenim que buscar. Sos justificat o no? A veure, tu penses que això és extremadament necessari i si no meneges i si no entres a Vila-real o si no eixes de Vila-real pots tindre un problema important, doncs aleshores se tindrà que avaluar la zona, el que ho fa, però per això que creiem que no s'ha de buscar una justificació, sinó que s'ha de complir la norma i en el cas de que siga la causa justificada i que a més siga molt necessari el fer-lo.
Regidora, aquest cap de setmana del 13 i el 14 de febrer seria com l'últim tancament perimetral. Jo imagino que durant aquesta setmana, no sé si vostès es sentaran o tindran informació de Conselleria de Sanitat per veure si aquest tancament perimetral es torna a ampliar alguns caps de setmana més. No sé si tenen vostès informacions al respecte.
Bueno, nosaltres la informació quan la decidissin. La conselleria, evidentment, es reuniran durant aquesta setmana, avaluaran els números que tenen entre les ciutats, no només en Vila-real, sinó les 7 ciutats que tenen tancades principalment a la Comunitat Valenciana. Aleshores, dins d'aquesta avaluació, tindrà una decisió i, evidentment, quan és una decisió que afecta a la ciutat en concret i no a tota la Comunitat Valenciana, evidentment se'ns fa arribar de manera concreta, no?, per part de la Generalitat. Aleshores, esperem notícies el pare de la conselleria, però no sabem exactament quan arribaran.
Perfecte. Regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, Silvia Gómez, moltes gràcies per haver-nos traslladat aquest costat positiu del balanç d'aquest segon cap de setmana de tancament perimetral a la ciutat de Vila-real. I anirem veient en els pròxims dies què és el que passa, si s'amplia o no aquest tancament. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Ràdio Vila-real.
A vosaltres i bon dia a totes i a tots.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me.
Bé, Víctor, jo crec que avui et toca a tu fer la presentació de la cançoneta, no?
Bueno, tot el món la coneix ja, Shape of You de Ed Sheeran.
Sí, jo crec que és bastant sonada, no? La veritat és que estem innovant, no?, en això de les cançons d'amor. Aixina millor, aixina no, tenim sí. Més varietat,
si
no?
Si saps la traducció de la lletra, sí que és una balada, realment.
Ah, pues més mogudeta. Sí. No és tan de bailar pegados, és bailar, no és bailar, no. Exacte, no? Però bé, pues, Víctor, et dice, no? Ara entrarà el nostre company Javi Mata i mos xerrareu un poquet de tot l'esport, que jo sé que veniu molt carregats, I els que esteu a l'altre costat i haveu estat amb mi durant aquest programa de Protagonistes Vila-real, demà tornem a les 12:30, com sempre, més i millor.